Què tal? Molt bona tarda, passa un minut de les 4, entrem ja en ple temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel, és dilluns, és 14 de gener de 2019. Per tant, tocarà fer des d'ara fins les 5 la crònica esportiva d'aquest primer cap de setmana de l'any esportiu, evidentment. I noms propis, els que ens deixa, com dèiem, aquest primer cap de setmana esportiu del 2019, el dels guanyadors de la 36a edició de la mitja marató de Sitges que es va disputar ahir amb prop de 3.000 participants entre la mitja i el quart de marató. Josep Arnal i Gisela Carrión, guanyadors de l'edició número 36 d'aquesta mitja marató, i Marco Segura i Núria Cascante com a vencedors del 8è quart de marató. A més, aquí hi hem d'afegir, òbviament, evidentment, els millors sitgetans, en Dani Serra i la Bàrbara Anento com a millors locals de la 36a mitja marató i Xavier Vives i Vinyet Noguero com a millors locals del quart de marató. Amb tot això farem crònica del que vam ser ahir, aquesta 36a edició de la mitja marató i el quart de marató de Sitges, però hem de fer crònica també del que ha estat la darrera jornada de la primera volta a la tercera catalana de futbol, amb victòries dels dos equips de la Unió Esportiva Sitges. El primer equip que es va desfer, de fet, va golejar 7-3 a la Múnia dissabte a la tarda al Municipal d'Iguadols, mentre que amb el Sitges Sobrense, també en un partit molt complet, des del minut 1 fins al 90, es va desfer del Dinàmic Batlló per 3-0. Per tant, dues victòries, que està molt bé, per acabar amb aquesta primera volta. En hoquei patins també s'ha tancat la primera volta a primera i a segona catalana, amb derrota per als dos equips del Club Patí Subursitges, el primer equip que va xocar literalment contra el porter i els pals amb el partit que va jugar dissabte davant el Santa Perpètua, al final victòria visitant per 0-1, i el Sènior B que va perdre també aquest últim partit de la primera volta a la pista del Club Patí Vilafranca per 6-2. A la Copa Catalunya de Bàsquet, derrota del Bàsquet Sitges a la pista de la S de l'Hospitalet de només 2 punts, 71-69. Encara queda un partit abans, no es tanqui la primera volta en aquest grup segon de Copa a Catalunya. Farem també, com cada setmana, repàs de marcadors, futbol base, futbol femení i rugby. Comencem!
Per l'esforç, per l'emoció de la família, pels valors, pels reptes, per la unió de l'equip i dels que recolzen l'equip, pels nervis i per l'alegria compartida. Diguin el que diguin, estic orgullosa de jugar a futbol. Federació Catalana de Futbol. Orgullosos de recolzar el futbol i el futbol sala femení.
012. La Generalitat al teu costat. A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa-te'n al 012 o al web lgbti.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Quatre i cinc minuts de la tarda, iniciem ja amb aquest primer temps de descompte del 2019 a la sintonia de Ràdio Maricel, i com passa cada any, aquest primer temps de descompte dedicat en la seva fase inicial, en la seva part inicial, a fer crònica del que va ser la primera gran cita esportiva de l'any a Sitges, evidentment, la mitja marató que ha arribat ja a la seva edició número 36, així com el 8è quart de marató. Com dèiem, tot just en començant el programa, la mitja i el quart de marató ens deixa cada any els noms propis, evidentment, els noms dels atletes i corredors guanyadors. En aquest cas, Josep Arnal, de l'ISA L'Hospitalet, amb un temps de 1 hora 8.40, i Gisela Carrion, de Inverse Team Trail, amb 1 hora 19.01, van ser els grans guanyadors, els grans protagonistes d'aquesta edició número 36 de la mitja marató. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
El Toni, un any més, a Bajamar, cobrint aquesta mitja marató. Escoltaran d'aquí uns moments algunes de les converses que va mantenir el Toni amb els protagonistes de la mitja marató, però en fi, Toni, un any més, ja en són unes quantes a la motxilla.
Sí, sí, són unes quantes en un dia esplèndid, eh?
Sí, senyor.
Perquè, de fet, va fer un dia esplèndid. De fet, el temps sempre acompanya bastant els últims anys a la mitja marató.
És cert, d'uns anys cap aquí el temps ens ha estat benèvol, mai millor dit.
Uh-huh. I, a més, amb una participació molt bona i amb un ritme molt bo, eh? Jo fins i tot vaig veure els primers 4 quilòmetres i allà ja marcava un ritme boníssim el guanyador de la cursa.
Josep Arnal, el guanyador, va fer 1 hora 8.40, com dèiem. Ara seria difícil dir, evidentment, en comparació amb els temps de les edicions passades, però com deia el Toni, sí que és un temps bastant bo. Estem parlant de prop de 3.000 corredors els que varen participar en aquesta edició número 36 de la mitja, 1.981 de la mitja, pròpiament dit, i 949 que van participar en el quart de marató. El nom de Josep Arnal, com dèiem, el del vencedor, però també hem d'apuntar uns quants més. El del segon classificat, Òscar Rodríguez, de l'equip dels Mossos, amb 1 hora 09.09, i el de Carles Montlló, que va ser tercer classificat. Carles Montlló, que pertany a l'equip de Castillejo i Cáceres Invers, amb 1 hora 09.49. Pel que fa a la categoria femenina, com dèiem, Gisela Carrion, una corredora de muntanya, en aquest cas va ser la guanyadora de l'Inverse Team Trail amb 1 hora 19.01. Sònia Julià va fer segon amb 1 hora 20.21, i Martina Rocco del Bunicus Run Club va fer 1 hora 25.46. Ens apuntem també els noms dels millors sitgetans. Un any més, Dani Serra, en aquest cas com a quart classificat de la mitja, va ser el millor sitgetà, va fer un temps de 1 hora 10.14. Repassem la classificació local de la mitja marató. En aquest cas, Dani Serra, com dèiem, com a millor, amb 1 hora 10.14, el segon Raúl Estevez amb 1 hora 19, i Carlos Méndez en tercera posició com amb 1 hora 21.01. Això a l'apartat masculí. A l'apartat femení, Bàrbara Anento va ser la millor sitgetana amb 1 hora 29.40, Gemma Reventós segona amb 1 hora 39.21, i Niki Yates amb 1 hora 39.59. Pel que fa al vuitè quart de marató, Marco Segura va ser el guanyador del Barrado Team amb 35 minuts 17 segons, seguit de Guillem Fernández del Jap Berga amb 35.23, i de Marc Garcia del Corredors.cat amb 35.43. Pel que fa a l'apartat femení, Núria Cascante va ser la millor del vuitè quart de marató amb 40 minuts clavats, seguit de la sitgetana Vinyet Noguero, que va fer 40 minuts 30 segons, i Lola Espinosa amb 44 minuts 7 segons. Xavier Vives va ser el millor sitgetà del quart de marató, va emprar un temps de 39 minuts 52 segons, i Vinyet Noguero, com dèiem, la millor sitgetana amb 40 minuts 30 segons. Com queda la classificació local d'aquest quart de marató? Doncs en l'apartat masculí, Xavier Vives del Proam, amb 39.52 com a millor sitgetà, Francisco Jesús Castellseguer del Natació Sitges amb 39.59 com a segon, i en tercera posició hi trobem Joan Tudosaus del Centre Excursionista de Sitges amb 43 minuts 53 segons. En l'apartat femení, Vinyet Noguero, la millor classificada de Sitges, d'Atletes Vilanova, amb 40 minuts 30 segons, Simone Waterhouse segona amb 44 minuts 54 segons, i Serena Serra del Transatri com a tercera millor sitgetana amb 46 minuts 53 segons. És el moment d'escoltar la veu dels protagonistes, el Toni Muñoz, que es va acostar en aquest primer cas a Josep Arnal, el vencedor d'aquesta edició número 36 de la mitja marató.
La veritat és que estic content perquè és el primer any que faig aquesta mitja, que és molt divertida, i bueno, no esperava fer aquest bon temps, però bueno, m'he trobat bé, bona companyia sobretot, felicitats.
Bona.
I res, molt content, la veritat, que de l'ambient, del recorregut, de tot.
Un bon registre, no?
Sí, la veritat és que per aquestes alçades de temporada, que ara comencen les mitges i tot això va arrencant, sí, la veritat és que dona bona perspectiva de cara aquí a l'arribada, diguem, del principi de l'estiu.
Però el que s'ha vist ha estat una cursa molt ràpida, no?
Sí, al final hem començat bastant en grup i ja el que ha sigut a meitat de la cursa, al quilòmetre 10, ens hem anat ja dividint una miqueta i hem començat a córrer.
Has dit que era la primera vegada que corria la mitja marató de Sitges, no?
Sí.
I com l'has vist? Com l'has trobat? T'has sentit molt còmode, jo? És clar, perquè has guanyat, no? Però com l'has vist?
La veritat és que el recorregut és el que et comentava, molt, molt divertit. M'ha agradat molt perquè vas per bastants carrers, però et permet córrer bastant ràpid. O sigui que la veritat és que és una mitja per repetir.
I a partir d'ara què?
Bueno, ara ja seguir la temporada, o sigui, anar fent.
Bé, doncs això és el que li comentava el guanyador, Josep Arnal, el Toni, en acabar amb aquesta cursa d'ahir, aquesta 36a mitja marató, i moment d'escoltar, en aquest cas, a la guanyadora, a Gisela Carrión.
Sí, contenta. Jo sóc corredora de muntanya i bueno, a l'hivern, al no poder gaudir, no practicar l'esport d'esquí, doncs em poso una mica més en asfalt i així agafo una mica més de velocitat i mira, aquí estem.
Saps el que és córrer aquesta mitja o la primera vegada?
És la primera vegada que la corria i la veritat és que ambient i el recorregut m'ha agradat molt.
Contenta final del teu crono, del teu temps?
Sí, la veritat és que sí, i he fet marca personal i, bueno, pues a sumar una més, no? Una experiència més.
Com l'has vist? Què t'ha semblat? El circuit, tot en general, molt ràpid, eh?
La veritat és que sí, és bastant ràpid, tot i que a mi les dues voltes no se'm donen molt bé. Avui no se m'ha fet pesat, o sigui, l'ambient de la gent i, no sé, trobar-te amb molt de públic, amb molt de corredors, pues fa que sigui molt més fàcil, no?
Clar, evidentment, acostumada a muntanya, clar, un circuit com aquesta mitja marató, clar, un atleta com tu ho nota, però tot i això, vull dir, les teves caves han anat molt ràpides.
Sí, la veritat és que a muntanya és totalment diferent, no trobes quasi ningú i ets tu sol, no? Per això també tinc una mica més de patiment de cap i trobar-te aquí amb l'ambient, doncs, dona un impuls extra, jo crec.
Bé, doncs les valoracions també positives que feia Gisela Carrión, la guanyadora de l'edició número 36 de la mitja marató de Sitges, aquesta corredora més acostumada, evidentment, a l'ambient de muntanya. El fet de no trobar-se en gairebé ningú, a trobar-se doncs molt de públic, com el que congrega la prova sitgetana. Protagonisme també en aquesta mitja marató de Sitges, no podia faltar la cita en Dani Serra, que es converteix ja gairebé en un clàssic de la prova. En aquest cas, en Dani Serra es va classificar en el quart de la general, va ser el millor sitgetà, va fer un temps d'una hora, 10 minuts i 14 segons.
Bueno, sí, quan classificat a la general, content a mitges, la marca ha sigut bona, però en el moment que hi ha hagut un canvi ha sigut molt a l'inici de la cursa i he preferit aguantar i ha sigut una errada perquè m'he acabat trobant sol més de 15 quilòmetres i s'ha fet bastant dur, la veritat.
De fet, ja des de la sortida ha anat amb els quatre primers, vull dir que de fet els primers 4 quilòmetres t'he vist quart i és, potser això és el que t'ha fet sentir còmode i potser ha estat una de, no sé, de los inconvenients, no?
Sí, no he anat just fins al quilòmetre 4-5 aproximadament, llavors jo he vist que ja ha vingut algun quilòmetre això, que hem anat massa ràpid, creia que aquell no era el meu ritme de cursa i vaja, ja sé que marxessin, a poc a poc he anat agafant distància i al final he intentat recuperar alguns segons, però ja ha sigut massa tard, molt, molt complicat.
De tota manera l'has tingut a la mà, pràcticament, guanya aquest any la mitja de Sitges.
Home, vist els cronos, jo crec que m'han tret més d'un minut al final de la meta. Ah,
però al final.
Sí, però tant com dic, ara he tingut la mà. Sent optimistes potser podríem fer aquesta lectura, però si som una mica realistes, la veritat és que el Josep ha fet una gran cursa, l'Òscar també l'ha seguit a la perfecció i ha aguantat gairebé fins al final, i el Carles Montllor, el meu company de club, doncs també ha anat aguantant, s'ha despenjat una miqueta, gairebé l'agafo, però vaja, al final la classificació és la que és i a veure si un altre any som capaços d'aconseguir el títol.
Com ha anat la teva preparació aquest any, Dani?
Bé, l'he afrontat amb moltes ganes, venir aquí amb ganes d'intentar això, fer una bona cursa. Feia anys que no feia la mitja, les últimes edicions estava fent el quart de marató, i aquest any, doncs, per circumstàncies esportives, doncs, em venia de gust córrer la mitja, i mira, estic molt content, ha fet un dia espectacular per poder córrer al punt de fresca ideal, no he fet gens de vent, i la veritat és que hi ha hagut una gran qualitat pel que fa a la participació dels atletes.
Bon circuit, no? Millor que no el canviïn, que continuï aquest circuit, no? Sí. No sé, jo pel que estic veient de vosaltres, no?
És un bon circuit perquè passes bastant per zones on hi ha bastant de públic i això sempre anima. Sí que és veritat que és per trossos de carrer així una miqueta estrets, que hi ha bastants girs que a vegades dificulten una miqueta aconseguir el ritme de cursa, però al final, doncs, intentant que hi hagi una mitja marató a un poble com Sitges, que tampoc és molt gran, doncs jo crec que tenim un bon circuit que val la pena mantenir. La veritat és que ja fa uns anys que corre aquest circuit i per mi és dels millors que hi ha hagut aquí a Sitges.
Ja per últim, em mereix guanyar la mitja, eh?
No sé si és una qüestió de mereixer-la o no, la veritat és que jo cada any l'afronto amb moltíssima il·lusió, a veure si algun any sona la campanada i sóc capaç d'aconseguir-ho. Aquí, per això jo sempre dic que per més que jo pugui fer bé la feina, al final, doncs, sempre hi ha atletes disposats a córrer aquí a Sitges que venen, doncs, pel seu encant i és un atractiu, doncs, que doncs, també és destacable, no? Amb la meva marca segurament a moltes altres poblacions, doncs, podria guanyar gairebé sense despentinar-me, com qui diu, però aquí a Sitges, doncs, sempre trobes això, atletes que venen amb ganes de córrer, estem a prop de Barcelona, és un lloc fàcil d'arribar, agraït de venir, després la gent aprofita per passar el dia i això, doncs, és una condició i una circumstància, doncs, que sempre s'ha de tenir en compte.
Dani Serra, doncs probablement, ni que sigui per persistència, Toni, el Dani mereixeria algun any, doncs, coronar-se com a campió d'aquesta mitja marató, evidentment.
Sí, evidentment, i aquest any també era un any bo, perquè havia tingut una bona preparació, però, doncs...
És aquest el que diu ell, no? Sí, clar, que... probablement en un altre lloc guanyaria destacat o amb diferència, però aquí el nivell és elevat.
Clar, i cada vegada va més, i cada vegada més complicat, no? Tot i que no descartem de que encara la guanyi alguna vegada. Solo mereix, eh?
I tant que sí. Doncs Dani Serra, un altre dels protagonistes de la mitja de Sitges, i encara ens queda un darrer. Probablement, Toni, el qui escoltarem ara, que és el Pablo Castells, és un de tants i tants corredors anònims de Sitges que decideixen, doncs, córrer la mitja o el quart i fer el seu millor temps, preparar-se per altres curses.
Sí, perquè és curiós, eh? Tots els futbolistes acaben corrent.
Sí, sí.
Acaben a mitges o bé a quarts, però corrent, no? I clar,
fent esport, en definitiva.
Fent esport, i clar, això és una curiositat, no?, que quan veus tants futbolistes o exfutbolistes,
en aquest cas, sí, clar, Pablo Castells, exjugador també del Sobrens, entre d'altres.
Te fa il·lusió el poder, doncs, tenir una petita conversa amb ell.
Doncs aquesta conversa que va tenir el Toni amb el Pablo Castells, en aquest cas, preparant-se ja per la trail.
Moltes gràcies, la veritat que estic bastant content, he fet un 27, m'estava fent aquesta cursa perquè estic preparant la Rock Trail, que hi ha allà pel Garraf, i la veritat que m'he sentit millor del que em pensava. Tants anys de futbol han servit per alguna
cosa. Molt bé, molt bé. Escolta, i què t'ha semblat el circuit? T'has trobat còmodo? Com l'has vist tot això?
Molt maco, m'ha semblat molt bé. Potser alguns corredors deien que cansa una mica que siguin dues voltes. Abans potser t'anaves més lluny per rentar la mata i de més. I a mi m'ha semblat bé, però alguns deien que dues voltes com és cansat.
Clar, és repetitiu, no?
Sí, exacte, psicològicament costa més.
Clar.
Però bé, molt bé, la veritat. Molt ben organitzat i gràcies a tothom que ha organitzat això.
És la primera vegada que corres la cursa de Sitges, no? La mitja marató.
Sí, és la primera vegada que la corro.
i a més, molt diferent. Lo que és curiós, no? Tot el futbolista, quan acaba ja la seva vida de futbol, va buscant una miqueta, doncs, les mitges, el córrer. Com ho veus tot això, no? Perquè jo me l'he preguntat més d'una vegada.
Bueno, suposo que perds explosivitat amb els anys, futbol és molt explosiu, però tens fondo, perquè normalment un partit de futbol fas 10 o 11 quilòmetres i quan arribes així 33, com tinc jo, 34, ja no estàs per fer distàncies ràpides, sinó tens més distàncies de mig fons. Jo crec que és ideal el que s'ha fet la transició de futbol aquí.
I a partir d'ara participaràs en moltes mitja maratons, o quin serà la teva agenda esportiva de córrer?
M'estic pensant més al tema muntanya. M'agrada molt la naturalesa, a més. Veuré la Rock Trail i ja veuré si m'agrada més asfalt o muntanya, però així amb el meu esperit molt de naturalesa crec que m'agrada més la muntanya, és menys monòtona.
Bé, doncs ja com veuen una mica de tot, hi ha qui prefereix l'asfalt, hi ha qui prefereix la muntanya, en el cas de Pablo Castells, preparant-se ja per la Rock Trail del proper mes de març. Ens diuen que un molt bon ritme d'inscripcions, l'edició d'aquest 2019 de la Rock Trail. I, en fi, fins aquí una miqueta, Toni, el que va donar de si aquesta edició de la mitja, no sense oblidar que el dissabte també es van disputar les curses infantils al passeig marítim, també amb un èxit molt important de participació dels més petits corredors. I recordar també que dijous, aquest proper dijous, tindrà lloc la festa dels voluntaris a l'Esports Bar, també és una altra de les cites puntuals que els organitzadors volem premiar, doncs, a tots i cadascun dels voluntaris que evidentment són imprescindibles en la seva col·laboració pel bé de la cursa. 4 i 22 minuts de la tarda, seguint amb més esports. Hem de començar a repassar tots els marcadors futbolístics que ens ha deixat aquest primer cap de setmana del 2019. Anem al futbol base, resultats dels equips de la Blanca Subur, i comencem per la preferent juvenil, perquè destaquem en majúscules la victòria del juvenil A de la Blanca, que es va imposar 0-2 al camp del líder del Sant Ildefons amb gols de Gerard Ballucera i de Gabriel Guerin, tots dos a la segona part. Per tant, el juvenil de preferent de la Blanca, que tanca aquesta primera volta en setena posició, ha sumat 21 punts fins ara, amb un balanç de 6 victòries, 3 empats i 6 derrotes. Dèiem divendres, quan trucàvem a l'Isidre Gómez, tant de bo l'equip sigui capaç d'allargar una miqueta més aquesta bona ratxa dels últims partits del 2018, i es va aconseguir, com dèiem, amb aquesta victòria en 0-2 dissabte a la tarda a Cornellà, al camp del Sant Ildefons. Isidre Gómez, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Es va acabar molt bé el 2018 i s'ha començat igual de bé el 2019.
Sí, fantàstic, fantàstic. Sí, a sobre va ser un partit treballat contra un líder d'aquells que en diuen correosos, que ens va fer treballar de valent. Però bueno, és el que havíem comentat, que quan ens entressin les oportunitats i poguéssim mantenir una mica la porteria a zero, pocs equips ens podien espantar.
Quina millor manera que finalitzant aquesta primera volta amb les bones sensacions de la victòria, evidentment, i, com dèiem, al camp del primer classificat, d'un Sant Ildefons que de moment ocupa aquesta primera posició. No l'ha perdut, tot i la derrota, i recordem que la Blanca obrirà segona volta de nou jugant fora de casa. Visita un camp, ja en parlarem divendres, que és complicat com el de la Floresta, però en qualsevol cas, bones sensacions de l'equip del Cano en aquestes primeres passes ja del 2019. Hem començat per aquesta victòria del juvenil de preferent, però repassem la resta de resultats, Isidre.
Doncs mira, el juvenil B a Pinsbens va guanyar 5-0 a la Martinenca, el cadet A va empatar 0 Vilanova i la Geltrú, i el B va guanyar 5-1 a Pinsbens, també el Vilanova i la Geltrú, en aquest cas el C. En categoria infantil, aquí vam punxar Pinsbens 0-2 contra la Fundació Atlètic Vilafranca. A l'infantil D es va imposar 0-5 al camp del Castellví de la Marca. I a l'infantil C va perdre 3-2 al camp del Sant Cugat Sesgarrigues. En categoria L20, el A va perdre 4-0 al camp del Mercantil. A l'A20 B va guanyar Pinsbens 6-0 al Sitges B. A l'A20 C es va perdre Pinsbens 4-7 contra el Base Mar Bartra. El D va guanyar 1-18 al camp del Sitges E. I finalment l'Alevier va imposar-se 5-3 a Pinsbens al Ribes. En categoria Benjamín, el Benjamín A va perdre 2-5 a Pinsbens contra la Fundació Atlètic Vilafranca. El B va guanyar al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca per 1-3. El C va guanyar a Pinsbens 4-1 al Riu de Villes. I finalment el D va imposar-se el Vilanova i la Geltrú 2-4 al camp del Parc del Garraf. En resum, tenim un bon començament d'any, 10 victòries, un empat i 5 derrotes, que ens fa posar una nota bastant notable.
Doncs bé, bons números dels equips de la Blanca per començar amb aquest 2019. Tant de bo, doncs, això sigui ja una constant en aquest nou any. Isidre, moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Adeu.
Quatre i 26, i posem aquí també resultats de futbol femení a la segona divisió, jornada número 12. El primer equip del Sitges Sobrense es va imposar per 2-4 en el camp del Sant Jaume dels Domenys, amb gols d'Andrea Cruselles, Nut Alvareda i doblet de Júlia Pérez. El Sitges Sobrense, que segueix segon a la classificació, té 31 punts. El líder continua sent el femení Tortosa Ebre. Bons resultats també dels dos equips. El cadet, que va guanyar 7-1 al Castelldefels, i l'infantil de segona divisió 8-0 al Mascatarro. I aquest primer bloc de resultats el tanquem tot repassant els marcadors d'en rugby. A la divisió d'honor catalana, Vueling s'ha disputat la quarta jornada d'aquesta segona fase amb victòria del primer equip del Rugby Club Sitges, que es va imposar per 10-35 al camp del Químic. A la Teixonera, de fet, es va reeditar el que va ser la gran final de la temporada passada de la divisió d'honor catalana, de nou amb victòria sitgetana davant aquest Químic de Pedro Castilla, l'ex del Rugby Club Sitges. De moment, amb 4 victòries i sense conèixer la derrota en aquesta segona fase, hi trobem el Barça, el Club Esportiu Universitari, el Gòtics i el Rugby Club Sitges. Va guanyar el primer equip del Rugby Club Sitges, però el Sènior B va perdre amb aquí a Santa Bàrbara amb ahir al migdia 15-20 davant el Cel Vilanova. El femení també va perdre en partit de primera catalana 29-10 en la seva visita a la pista del Club Esportiu Universitari. Va perdre també l'equip sub-18 34-15 en la seva visita amb el camp de la Guinardera, al camp del Club Rugby Sant Cugat, i victòries del sub-16 i el sub-14. Amb el sub-16, l'infantil va guanyar 33-31 al Castelldefels i també va guanyar amb el seu partit davant el Castelldefels el sub-14 per 0-50. Un minut clavat i seran 4:45 de la tarda. Entrem ja en matèria futbolística perquè s'ha disputat la jornada número 17, a tercera catalana, o el que és el mateix, l'última ja de la primera volta, i en repassem els marcadors i comencem per els del grup 12, que han estat Capellades 2, Ribes 2, Sitges 7, La Múnia 3, el partit Sant Andreu de la Barca, Cubelles suspès, de moment amb victòria de la Cubelles, Moja 2, Òdena 2, Mediona 1, Anoia 2, La Granada 5, Penya Jove 0, La Pobla de Claramunt 2, Olivella 5, Montserrat Igualada 0, Masquefa 2 i Piera 4, Riu de Velles 5. A Arribem, per tant, a l'equador ja de la competició. De moment encapçala la classificació d'aquest grup 12, l'Olivella amb 42 punts, seguit el Cubelles amb 39. Té aquest partit pendent amb victòria momentània amb el camp del Sant Andreu de la Barca. 39 punts també per l'Òdena, 34 per Moja, 33 per Ribes, 30 per la Granada. El Sitges tanca aquesta primera volta en el setè lloc de la classificació amb 29 punts. Balanç de 9 victòries, 2 empats, 6 derrotes. Seguit de Riudevitlles amb 28, 25 del Sant Andreu de la Barca, 21 per Penya Jove, 20 per Montserrat Igualada, 18 per Piera, 17 per Masquefa, 15 punts per la Múnia, 12 per Anoia i tanquen la classificació la Pobla de Claramunt amb 10, el Capellades amb 9 i el Mediona Cué amb 7. Ara en parlarem, però quina millor manera de tancar aquesta primera volta pel que fa a la Unió Esportiva Sitges, Toni, amb aquesta golejada 7-3 amb la Múnia. Dèiem divendres, la Múnia és aquell tipus de rivals que mai saps com agafar-lo.
Sí, és un equip complicat, molta vegada.
Que pot sorprendre positiva i negativament.
Correcte. I de fet va començar fort, perquè va començar per davant el marcador i amb ganes de complicar-li la vida als Sitges. El que passa que a poc a poc els Sitges van agafar el ritme del partit i va demostrar que era molt superior a la Múnia.
Toni, aquesta jornada, aquest equador ja de la primera volta ens deixa gairebé el que ha estat una constant en aquesta primera part del campionat. L'Olivella segueix molt fort, de fet va guanyar 2-5 al camp de la Pobla de Claramunt. El Cubelles té pendent doncs el seu partit encara amb el Sant Andreu de la Barca. Anava guanyant el conjunt de Xavi Vilagut per 2-4. Va haver una miqueta d'espès i clar.
Sí, li falta un quart d'hora per jugar. Uh-huh. El problema és si lo fan anar a jugar aquest quart d'hora, perquè a cap i a la fi doncs, l'agressió o l'espenta a l'àrbitre va ser de los jugadors locals, no pas del Cubelles, però clar, doncs jo no sé si ho faran anar a jugar aquest quart d'hora que falta per jugar o ja donaran
ja
el partit
per finalitzat, evidentment, amb victòria del Cubelles. Correcte. Que en cas de sumar aquests 3 punts igualaria els 42 que ja té l'Olivella. Destaquem la derrota contundent que va patir la Penya Jove 5-0 al camp de la Granada, o els 2 punts, m'atreveixo a dir, que es va deixar el Ribes a Capellades.
Sí, perquè el Ribes guanyava 2-0 la primera part i va controlar molt bé tot el partit pràcticament. Li va faltar els últims minuts i de fet li van marcar l'empat a 2 ja quan passaven 4 minuts del temps reglamentari.
En fi, un petit fre d'aquesta bona trajectòria que fins ara, Toni, portava el Ribes.
Sí, un petit fre, i a més tenir en compte que aquesta setmana doncs el Ribes anirà a jugar al camp de la Granada. I doncs la Granada sí, és d'aquests altra... equips complicat, o si no que se lo diguin a la Penya Jove, que amb 3 gols de Marc Dorset li van fer 5.
Sí, la Granada que està també en un bon moment. Ara mateix la Granada ocupa el 6è lloc de la classificació, té 30 punts, sí que una mica lluny dels primers classificats, però bons números també del conjunt penedesenc. I en un dels partits destacats també de la jornada, Toni, tenim el Moja 2 Odena 2.
Sí.
Duel d'equips aspirants també.
Sí, un partit que doncs el va començar controlant el Moja, de fet va empatar l'Òdena i el Moja va estar molt a prop de guanyar-lo, però ja en temps d'afegit l'Òdena acabava empatant 2-2. Un Òdena que rep aquesta setmana un Moja que rep aquesta setmana a l'Olivella. Que també serà un dels grans partits.
Serà un inici de segona volta també apassionant. Sobretot, i ho dèiem divendres, pels Sitges, perquè al Sitges ara li venen partits molt difícils. D'entrada, dissabte que ve amb el Masquefa, però hem de parlar abans d'aquest 7-3 del conjunt de Víctor Doñate davant la Múnia. Ho deies, Toni, la Múnia va proposar uns bons primers minuts, va aconseguir marcar el primer gol, ho va fer gràcies a un penal, però al Sitges, diguem que li va durar una miqueta el cop, uns 5 minutets, el temps de posar-se de nou al lloc i començar ja a controlar de nou la situació. Es va arribar al descans amb un 3-1, per tant...
Sí, a favor del Sitges el que té, Pitu, que quan un equip intenta jugar-li, li fa molt de mal, perquè té molta arribada, i té jugadors que estan agafant ara la forma, i són jugadors molt significatius i molt importants, no? El cas de Marc Navarro és un jugador doncs, que sembla ser que comença...
Comença a agafar el to, o com a mínim el millor to.
Exacte.
De fet, Marc Navarro va ser l'autor del tercer gol, anteriorment havia marcat, havia fet doblet Álvaro Cardiel, un d'ells de penal, aquest 3-1 que diem que posava les coses una miqueta al seu lloc, Toni.
Sí, sí, sí.
I que evitava qualsevol ensurt de l'Amunia.
Sí, i que tot feia preveure que amb aquest ritme l'Amunia no podria aguantar la segona part i la cosa va anar
així. I de fet,
sí,
així va ser perquè el Sitges va tenir una molt bona sortida dels vestidors. Geri va fer també doblet, va marcar dos gols i va acabar de completar la golejada els gols que van fer Marc Navarro, també doblet, va ser curiós, van fer doblet Álvaro, Marc Navarro i Geri, i va acabar de completar amb aquesta golejada Isaac Ximénez. L'Amunia, tot s'ha de dir, encara va tenir doncs, el valor o el bon saber fer de marcar dos gols més a través del seu jugador catà. I a partir d'aquí, doncs, aquest marcador, Toni, que deixa els Sitges en aquesta posició, no?, de la classificació.
Sí.
Que mires, evidentment, més cap amunt.
I amb bones sensacions, no?, perquè, clar, tu vens del partit de que vas jugar a Cubelles i veus que els Sitges va plantar cara i fins i tot va mereixer un millor resultat, i ara, doncs, acabes la primera volta a casa i ho fas davant d'un equip que és capaç de lo millor de l'opició i que, doncs, demostra que és molt superior a aquest equip, no? Això genera bones sensacions de cara a una segona volta que, com tu dius, n'hi ha partits molt significatius, molt importants.
Sí, té un inici de segona volta el Sitges exigent.
Que pot marcar bastant el Sitges el guió d'aquesta segona volta, Compte,
Abans no arribem, però, a aquests partits, com diu Víctor Doñate, ens interessa pensar en dissabte que ve amb el Masquefa. La valoració que feia el míster del Sitges, aquesta.
Sí, el més important, com vam dir a la prèvia ahir, no?, que eren els 3 punts guanyar aquí a casa, l'últim partit abans d'acabar la primera volta, així ha estat. A més, doncs, amb un marcador molt a favor, hem pogut tenir l'encert de marcar 7 gols, hem tingut 3 pals, han hagut accions que podien haver marcat més gols i bé, doncs sumem 3 punts per tancar aquesta primera volta.
Anem a pams, amb el 0-1, suposo que has pensat, un altre cop remar en contra.
Bueno, és que aquí en aquest camp pot passar, no? I al final, abans del seu 0-1 havíem tingut 2 pals, havíem tingut alguna ocasió clara també, i el penal ha estat una acció que era bastant evitable, una errada nostra per no treure la pilota quan tocava, i al final doncs s'han ficat per davant. Però bé, les sensacions era de que abans de que s'han ficat per davant del marcador és que hem tingut el control del joc, hem tingut ocasions, s'han ficat per davant del marcador i era qüestió d'insistir i de seguir com estàvem fins ara.
Sí, perquè l'equip ha començat bé.
Sí. No, la veritat que hem tingut molta pilota, hem tingut paciència per girar d'un cantó a l'altre, hem tingut ocasions, hem tingut pals i ha aparegut el seu gol i és un cop dur, però bueno, hem insistit i hem trobat el premi i hem donat la volta una mica al marcador abans del descans.
Ha costat 5 minuts, jo diria, tornar-se a posar al lloc i abans del descans ja amb el 3-1 el partit quedava ben encarat.
Sí, està clar, home, et vas amb un 3-1 a la mitja part després de començar amb 0-1 perdent, doncs tens el partit bastant ben encarat, però sabíem de que l'Amunia doncs, té jugadors molt experimentats i sabíem que la segona part, els primers 15-20 minuts tenien que estar millor que no ells per poder marcar el quart i tancar una mica això.
El problema potser avui, si és que podem posar algun però a la victòria, i permetem, potser els 3 gols encaixats, no?
Sí, evidentment, m'hagués agradat no encaixar tants gols, però bueno, són errades, han estat més errades nostres que no encerts d'ells. El primer ve una acció d'un penal, que és evitable, és una pèrdua de pilota nostra a la línia defensiva. El segon ve després de que el Marc Martínez estigués al terra i no han tret la pilota, ells tampoc, i ens han atacat i ens han centrat i han rematat. I el tercer ben bé no recordo, però bueno, són accions que al final hem d'aprendre, com moltes altres coses, i al final 7 gols, 6-3 i bé, 3 punts.
I com són les cores? Amb la golejada, les cores surten millor, tothom s'atreveix a fer més coses...
Sí, home, el jugador té més confiança, Al final els jugadors tenen més confiança quan el marcador és més favorable, quan es guanyen partits, tothom s'exposa més a ser ell en el camp, no? I bé, doncs així es tracta de guanyar confiança i de seguir sumant.
T'ho preguntava una miqueta el divendres, a la prèvia, Víctor, però bé, avui es tanca ja definitivament aquesta primera volta. L'equip suma 9 victòries, 2 empats i 6 derrotes. Content a mitges?
Bueno, estem contents a mitges, com bé dius, i amb molta il·lusió de fer millor les coses. N'hi ha molt marge de millora i intentarem, bueno, doncs encara millor aquesta segona volta. Hem fet una primera volta amb 29 punts i ara ja ha acabat el partit de la Múnia. L'objectiu és Masquefa, només.
Per on passa aquest marge de millora, Víctor?
Bé, doncs sobretot ser millors a casa a nivell de puntuació, estar més encertats de cara a porteria, perquè avui sí, hem marcat 7 gols, però ostres, s'han avançat ells, hem tingut desencert en algunes accions que podíem haver adelantat al marcador, i al final doncs donar continuïtat a coses que han sortit bé. Quan tu fas coses bé i saps el camí, doncs i guanyes partits, doncs és més fàcil de que l'equip cregui i al final doncs tot vagi millor.
El marge de millora existeix, és obvi, i aquest equip, vaja, pot oferir encara millors coses de cara a la segona volta.
Sí, 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 tant, home, està clar. Tenim molt a millorar tots i està clar que tenim ara, bé, ho hem d'agafar com una força bona, no? Com hem acabat la primera volta, aquest marcador, aquí a casa, després d'estar a casa poc encertats durant la primera volta, marcar 7 gols i amb una victòria, doncs ho hem d'agafar com una cosa positiva. Però ja et dic que hem de seguir treballant, ser humils, perquè això queda molt de temps encara i moltes jornades.
T'ho preguntàvem també divendres, però és circumstancial que l'equip hagi, entre cometes, fallat més del que s'acostuma a fallar a casa?
Normalment es diuen que els equips a casa doncs han de guanyar més punts, però en el nostre cas ha estat més al revés, no? Llavors, bé, jo vaig comentar que divendres, doncs, quan vam parlar, doncs, els partits que s'han perdut aquí a casa, doncs, potser no hem tingut l'encert o no hem tingut la sort de cara i s'han anat per molts pocs detalls, però bé, són coses que ens ha de servir per aprenentatge i millorar el que ens queda.
Bé, dissabte obrim segona volta contra un Masquefa. Lluny queda aquell primer partit, aquell empat a un. Què esperes, o quin rival t'esperes dissabte aquí a Aiguadols?
Pues serà un equip molt difícil. És un equip que és molt dur físicament, un equip que té dos o tres jugadors a la part ofensiva que saben el que fan, tenen molt bon criteri. És un equip que sense la pilota està molt ben ordenat, són agressius, aquest camp, el ser petit, doncs els ajuda, igual que molts altres equips, i igual que nosaltres voldrem sumar els 3 punts, ells voldran iniciar la segona volta doncs també sumant.
Bé, un Masquefa que ve de guanyar 0-2 al camp del Montserrat, Igualada, i com deia Víctor Bañate, amb jugadors destacats, sobretot a la seva part ofensiva. Però, com dèiem, Toni, aquest equip, aquest Sitges, té marge de millora, queda tota una segona volta i molta atenció amb aquest inici de represa, diem-ho així, eh?
Sí, sí.
Masquefa, després hauràs d'anar a Òdena... Reps a l'Olivella, sí. Hauràs d'anar, em sembla, al camp de la Penya Jove,
sí.
Rebràs,
sí,
el Ribas,
sí, sí.
Per tant,
té
compte,
un inici
exigent.
Molt exigent,
però probablement m'atreveixo a dir que aquest Tourmalet li arriba en bon moment als Sitges, no?
Sí, millor col·locat que els primers partits de la primera volta, que venies d'una pretemporada poc...
Molt irregular, sí, 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 sí.
Jugant pràcticament tota la pretemporada fora, formant un equip pràcticament nou. Clar, ara doncs l'equip ja està fet, ja està construït, i ara doncs t'ha quedat una segona volta en la que pot marcar molt el desenllaç final doncs a partir d'ara, i crec que pot marcar molt el guió d'aquesta segona volta als Sitges.
Tant de bo aquest guió tingui un bon final. 1:03:45 de la tarda, deixem el grup 12, anem a repassar ja el grup 10. Els marcadors d'aquesta 17a jornada han estat Terlenca 3, La Florida 1, Martinenc B3, Carmelo 1, Iberia 2, Santa Eulàlia 3, Chacarita 0, Turó de la Peira 4, amb el partit Gornal Cooperativa ajornat, el APA Poble Sec 5, Sant Genís 2, L'Esquerra de l'Eixample 4, Almeda 6, Sitges Sobrense 3, Dinàmic Batlló 0 i Poble Sec 2, Veterans Catalunya 2. L'Iberia continua encapçalant la classificació amb 38 punts, però ja té a només un, el segon, el Terlenca, 37, 36 per l'Almeda, 34 per Santa Eulàlia, 30 per Sant Genís, 28 per Gornal, 26 per Carmelo, 25 per Batlló i Veterans Catalunya, 23 pel Turó de la Peira, 22 punts per Martinenc B, 22 punts també suma el Cooperativa. Amb el Sitges Sobrense ara mateix és 13è a la classificació. Acaba aquesta primera volta amb 21 punts i amb un balanç de 6 victòries, 3 empats i 8 derrotes, seguit del Poble Sec amb 16, 15 per la Florida, i els 3 darrers classificats són el APA Poble Sec amb 13, l'Esquerra de l'Eixample amb 8 i QE, el Chacarita, amb 5. I bones sensacions, sens dubte, les que ens va deixar ahir, Toni, el Sitges Sobrense. Victòria 3-0 amb el Dinàmic Batlló. Abans li deia al Toni que a mi el Dinàmic Batlló em va semblar un equip seriós, un equip que va venir a proposar, doncs, tampoc direm que un bon futbol, però bé, un futbol que potser s'allunya del que estem més acostumats a veure en aquest grup.
Sí, ja venia amb bons números. De fet, a Can Contrari era un equip que havia demostrat que és molt bon equip, i doncs, i fins i tot nos va sorprendre molt el Sitges Obrense, doncs a l'inici, que va marcar una miqueta el
sí,
desenllaç
de, del de fet, el gol que marca el Guillem Minyol a minut 3, per ser una rematada de cap perfecta, allò marcant tots els cànons, tots els temps, aquest gol probablement marca perquè ja et poses per davant, no has de remar en contra, i el segon, aprofitant una jugada molt de murri també, perquè Guillem Minyola va veure que el porter estava desubicat en un fora de banda, va treure molt ràpidament, i Danny Midgley, també molt atent, va fer el 2-0, era minut 38, per tant, aquest 2-0 que posava molt les coses a favor.
Sí, feia que tenessis al descans 2-0, que te quedava tota una segona part, però tal com estava jugant el Sitges Obrense, molt ben col·locat, multiplicant-se per 3 i per 4 en defensa...
Ahir es va saber patir.
Patir l'equip, en el seu moment.
L'equip va defensar bé, també.
Sí, sí, molt bé, molt bé. Va tapar molt bé els espais. Jo penso que el Dinàmic Batlló es va veure una miqueta ofegat. Primer, perquè el Sobrense estava molt ben col·locat en defensa, i segon, perquè li va faltar espais, no? I això ho va aprofitar molt bé el Sitges Sobrense. Per mi, el millor partit que l'he vist jo en aquesta temporada, i si segueix en aquesta línia, anava molt bé aquests 3 punts. Ja no te quedes en 18, són 21 punts, i te queda tota una segona volta.
Amb el 2-0, i ja una miqueta per encarar el tram final del partit, més jugadors ràpids i ofensius com Ferran i Nico. De fet, Nico va ser l'autor del tercer gol, tot i que es va haver de retirar abans de temps amb una lesió important. Creiem inicialment que la lesió era greu, però Toni, pel que es veu, encara se li ha de mirar millor, però probablement no sigui tan greu com s'esperava.
Sí, a veure, al principi no n'hi ha trencament de lligaments, eren lligaments creuats.
Sí.
Al principi no n'hi ha trencament, almenys a la primera
exploració
d'ahir, doncs sí que
això
hi ha
ja
molta
un bon senyal, sí.
I clar, la inflamació, doncs
sí.
Clar, feia...
Ha de remetre una mica la inflamació per poder-li...
Per poder veure. És molt important que no sigui una lesió greu, perquè, home, Nico és un jugador molt fundamental, i sobretot en aquesta segona volta pot ser un jugador que fa molta falta, tant a un equip com a l'altre, perquè doncs pot jugar amb els Sitges com els Sitges Obrense.
Doncs una bona victòria per tancar amb aquesta primera volta, i Xavi Hereu, òbviament, satisfet per aquest triomf.
Sí, contents no només pel resultat, sinó per la imatge que l'equip ha donat, no? Veníem encaixant molts gols i hem deixat la porteria a zero, veníem tenint poca eficàcia dalt i hem ficat 3 gols, i bé, amb una molt bona intensitat al llarg de tot el partit, que també havíem baixat una miqueta la pistonada i ens ha anat bé el partit.
L'equip ha aconseguit trencar una dinàmica una mica estranya en les últimes jornades. Clau també marcar aviat a minut 3.
Sí, a veure, ho havíem parlat al vestuari, que portàvem ja 4 partits sense guanyar. Sí que havíem puntuat algun partit, però no guanyàvem, i teníem ganes de trencar aquesta dinàmica, d'intentar guanyar el primer partit a casa de l'any. A més, ara en aquest gener doncs, en tenim 3, intentar fer bons els de casa, i era important, però sobretot més enllà de jugar a casa no, i de l'any nou, el que sigui, per trencar aquesta dinàmica ja que portàvem de 4 partits sense guanyar.
Bé, és important haver marcat tan aviat, el 2-0 també que ha arribat abans del descans, això dona una certa tranquil·litat, tot i que quedava encara tota la segona part. Ells han buscat el gol, tot s'ha de dir, un equip que ha intentat també buscar porteria, però ja amb el tercer, vaja, partit liquidat.
Sí, òbviament marcar tan aviat sempre fa que el partit faci una miqueta més de baixada, no? És cert que tampoc sabíem com acabaria reaccionar l'equip, perquè estem acostumats a encaixar primer i haver de remuntar i que les segones parts siguin molt nostres i tal, i avui doncs ben bé no ha estat així, ha sigut més bé la inversa, no? Ens hem anat amb 2-0 el marcador al descans i ens ha estat una mica al revés, no? Hem deixat la feina una miqueta més feta la primera part i la segona doncs, ha estat per defensar una miqueta millor, estar ben posats i intentar sortir després als contraatacs dels espais amb els canvis que hem fet, que sabíem que ens portarien ocasions, i així ha vingut el gol de Nico, per exemple.
L'equip ha sigut petit també.
Sí, ho sabíem. Els últims 10 minuts de la primera part, doncs, òbviament, hem estat a una intensitat molt alta durant tot el partit, i els últims 10 minuts de la primera anàvem un palet ofegats, i ara al final del partit també estàvem força bé, sabíem que ho havíem de patir una miqueta, i sobretot els hem demanat a la gent de banda, a Comí i a Ferran, que treballessin, que estessin una miqueta més baixos de l'habitual, però que quan recuperéssim sabíem que tindríem molts espais perquè ells estaven completament bolcats.
Xavi, la felicitat mai acaba de ser completa, ara estàvem comentant una mica aquí la lesió del Nico, que no té massa bona pinta. Ja al camp el jugador, vaja, tot feia preure que no, repeteixo, que no té massa bona pinta.
No, per desgràcia no. La veritat és que estem tenint bastanta mala sort en aquest aspecte. Totes les lesions que tenim estan sent de llarga duració, no tinguem una petita rotura de fibres, totes són lesions llargues. El Pepe ara m'acaba de dir que també s'haurà d'anar a fer una ressonància perquè no acaba de fer net de la lumbàlgia. El Marc Vidal, la setmana que ve, a veure si pot començar a córrer, també amb el tema de fissura, el rutxo malombro, i el Vinyola, que també es va fer mal a l'últim partit a casa, al genoll, i per sort s'ha pogut reincorporar força ràpid, doncs l'hem canviat aviat perquè no volíem arriscar-lo, que pogués tenir una altra lesió. Ha jugat 65 minuts, que eren suficients, i ves per on, doncs el que traiem de refresc, que sembla que es pot haver trencat els creuats. Esperem que no sigui així, que sigui una rotura només parcial, però veurem, haurem d'esperar.
Xavi, avui tanqueu primera volta, balanç de 6 victòries, 3 empats i 8 derrotes. T'esperaves més? Esteu on més o menys preveieu que podíeu estar?
Sí, jo crec que sí, vam començar molt bé, com us vaig començar a comentar divendres, i semblava que podíem estar lluitant per tot. Després doncs vam tenir una miqueta de dosis de realitat, de baixón, no? Hem passat males ratxes i ens hem tornat a aixecar, a aconseguir guanyar, i bé, m'espero...
Ha faltat un palet de regularitat, no, potser?
Sí, bé, al final ja veus que els partits, si aquí a casa veus que es descontrolen, que no els pots controlar fora encara més, són camps molt estrets, la majoria, i en qualsevol pilotada, en qualsevol saque de banda, en qualsevol història, doncs t'enganxen, no? Aquí els més experimentats, i això és el que ens ha penalitzat una miqueta. Si tinguéssim tot camps grans, on nosaltres, que som aquí molt jove, poguéssim sempre córrer amb la gent ràpida que tenim a dalt, doncs segurament seria una altra història, però és el que tenim, així que estem on ens mereixem, i no, per esperar no. Espero, estic convençut que la segona volta serà millor.
Hi ha marge de millora, evidentment, que de tota la segona volta... Diumenge repetiu aquí a Aiguadols amb els Veterans.
Sí, arrenquem segona volta. Veterans era un equip que va començar bastant malament i a poc a poc ha anat escalant posicions. Era un equip que no jugava malament a futbol, i que intentava jugar en el seu camp, que és molt, molt estret, i òbviament haurem d'intentar que aquí a Aiguadols no es trobin, que és més ample, no es trobin còmodes, i a veure si aconseguim doncs treure una segona victòria consecutiva, que pràcticament no ho hem aconseguit en tota la temporada, i està una miqueta a escalar posicions per veure-ho més tranquil.
Doncs diumenge, com dèiem, enfrontament davant veterans a Catalunya. Recordem que el primer partit, Toni, si no m'equivoco,
4-5.
4-5. Va ser un bon començament el que va tenir l'equip, perquè després el primer partit jugant a casa, que no va ser Aiguadols, recordem, va ser el Nou Pinsbens amb el Santa Eulàlia, el Sitges Orense va guanyar 4-2. És a dir, va començar amb un alt percentatge de gols a favor, tot i que en contra també en rebia forces.
Sí,
era
sí,
un dels
sí.
dèficits que l'equip li ha faltat, no?, en aquesta primera volta, i com li preguntàvem també al Xavi Areu, un punt més de regularitat.
Sí, s'ha millorat bastant en defensa, que era el gran inconvenient que tenia aquest equip, i sobretot en els primers partits. S'ha millorat moltíssim, ahir van demostrar doncs, que deixant la porteria sense encaixar cap gol, jugant a molta intensitat, s'ha millorat molt això, i això li pot anar molt bé de cara doncs, a aquesta segona volta. Sí que rep aquest equip que marca molt de gols, però compte que ara també el Sitges Orense és un equip diferent.
Fixa't que el Veterans Catalunya marca tant com encaixa, és a dir, n'ha fet 38, però també n'ha encaixat 38. És un dels, no direm, dels més golejats, evidentment, perquè els últims classificats en reben uns quants més, però, en fi, és un aspecte aquest que caldrà tenir en compte. 5 minuts i les 5. Quin ensurt. Seguim endavant, vinga, va. Hem de parlar encara de bàsquet i d'hoquei patins. A la Copa Catalunya de Bàsquet s'ha disputat la jornada número 12. El bàsquet Sitges visitava dissabte a la tarda la pista de l'AS de l'Hospitalet i al final va acabar perdent de només 2 punts, 71 a 69. Al descans ja dominava el conjunt local de 4 punts, 38 a 34. Destaquem els 20 punts com a màxim anotador del maig de Josep Agustí, però evidentment la resta d'anotadors. David Aro en va fer 14, Elias Velasco 12, Marcus Harris 13, Jordi Boronat 5 i Omar Thiam també va anotar 5 punts. Recordem que el bàsquet de Sitges ara mateix és 8è a la classificació, té un balanç, de fet continua tenint balanç negatiu, 5 victòries, 7 derrotes, tancarà la primera volta rebent el Santa Coloma dissabte a partir de les 6 a Pinsbens. I en hoquei patins s'ha tancat la primera volta, la primera i segona catalana. Dissabte a la tarda amb el primer equip del Club Patí Sitges va perdre 0-1 davant del Santa Perpètua. És tot just la quarta derrota de la temporada, però curiós, és la tercera que pateix a casa. Després de les derrotes que ja havia patit amb el Congrés, l'Espanyol i ara amb el Santa Perpètua. Un Club Patí Sitges, Toni, que literalment es va estampar contra el porter del Santa Perpètua i contra els pals.
Sí, 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 no veure manera de marcar-li un gol.
D'obrir la llauna.
El porter, de fet, quan el porter estava batut, tocava el pal, no? Va ser un partit molt complicat, molt ben jugat per Santa Perpètua. Jo penso que és un molt bon equip, molt seriós, tapant molt bé espais i tenint un gran porter, no? Se va trobar amb aquest inconvenient al Patí Sitges i tot i que va fer tot lo possible per marcar, com a mínim, doncs no acabar perdent, al final sí que es va acabar perdent.
Curiós aquesta dada, 4 derrotes, 3 d'elles a casa.
Sí,
el que confirma una miqueta la dificultat de la categoria.
Molta dificultat, de fet és una categoria.
Clar, has perdut amb el líder, amb el Congrés, has perdut amb el tercer classificat, que és l'Espanyol, i perds dissabte amb el Santa Perpètua, que és un equip en aquest cas que va per sota a la classificació.
Sí, el que passa és que aquest és un molt bon equip, Santa Perpètua. Jo estic convençut que acabarà molt millor el campionat, i crec que ara el Patí Sitges doncs, ha tingut aquesta recta final del campionat en el que de los partits que ha jugat
dos empats a pista contrària
i una derrota aquí. Ara té que millorar una miqueta els números en aquesta segona volta, tot i que té un inici bastant bastant, bastant complicat.
Atenció, bé, el Barça-Lassa, eh? Aquest dissabte Pinsvens a partir de les 6 de la tarda. Ara mateix el Sitges és 6è a la classificació, 27 punts, balanç de 8 victòries, 3 empats i 4 derrotes. Derrota també del Sènior B, 6-2 a la pista del Vilafranca, a la segona catalana, el Sènior B que tanca aquesta primera volta amb 28 punts, és 6è també a la classificació. Acabem de recordar, per exemple, que l'equip juvenil va guanyar 4-3 al Vilaseca en partit de Copa Federació i derrota del Prebenjamí al Campionat de Barcelona 1-3 davant el Barberà. En mig minutet arribarem a les 5 de la tarda, per tant, hora de posar en punt i final aquest temps de descompte. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. A vostès, de nou, agrair-los la seva confiança, que tinguin bona setmana i ens retrobem divendres. Bona tarda.